Radio Vida.
Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 15 de gener de 2024. Diuen que avui, tercer dilluns de gener, és Blue Monday o Monday Trist, dilluns trist. Segons una fórmula matemàtica, les condicions climatològiques, els excessos nadalencs, en tots els sentits, la baixa motivació veient que no compleixes els propòsits d'any nou i el gener costerut fan un còctel perquè es consideri el dia més trist o pessimista de l'any. Al Penedès en xarxa no ens agrada aquesta fórmula, aquesta proposta, i et proposem quatre idees per convertir-lo en un dilluns feliç, en un Happy Monday. Aquí van, només començar. Escolta la ràdio, fes allò que et fa feliç, sigui el que sigui. Escolta aquella cançó que tant t'agrada. O escapa't una estona i gaudeix de la natura. Avui, a més, comença la Setmana dels Barbuts. Si esculls escoltar la ràdio per combatre aquest Blue Monday i et quedes al Penedès en xarxa, escoltaràs tot això d'aquí uns instants a la roda d'actualitat. T'expliquem com anirà la setmana, què hi passarà en aquesta Setmana dels Barbuts, dia a dia i municipi a municipi. A 9:15, primer flash informatiu, notícies de les nostres comarques. I tot seguit, els esports d'aquest dilluns amb molts resultats, perquè ara sí han arrencat ja totes les competicions aquest cap de setmana i tindrem resultats, marcadors i la veu dels protagonistes. Obrirem la segona hora a les 10 amb una entrevista a la tècnica de Medi Ambient d'Olèrdola, la Cristina Badell, tot parlant dels incentius que hi ha per reciclar, així com dels descomptes que s'apliquen a la taxa d'escombraries per utilitzar les deixalleries. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, aquestes quatre notícies que ens marquen com va el matí de dilluns. Després d'aquest segon flash informatiu, el nostre jardiner Tom Vilarrúbies s'incorpora aquest 2024 al programa i avui ens porta una llista d'arbres que resisteixen molt bé la sequera. A les 11:06 feinejarem una estona amb la filosofia. És aquest KitKat quinzenal que ens proposa el professor Pere Martí. A 10:45, última cita amb l'actualitat, el flash informatiu de 2 de 12, el tercer i darrer d'aquest dilluns al magazín. I acabarem retrobant-nos amb la coach i psicòloga del programa, la Montserrat Ferraro, al Com sé tu. Hem estrenat any i toca, almenys molts ho fem, propòsits, bons propòsits d'any nou. Doncs avui parlarem una mica d'això, del ritme de la vida, tant si estrenes any com si estàs a la meitat de l'any, dels canvis, si són bons, si són negatius, com entomem, canvis sí o canvis no. Així sonarà aquest dilluns 15 de gener de 2024 al Penedès en xarxa. Comencem.
Per Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Som dilluns i volem començar explicant-vos com anirà la setmana, què hi passarà arreu de l'Alt i el Baix Penedès. És la roda d'actualitat que engega l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant demà mateix a Gelida amb el cicle de caminades a 100 cap al 100 dins de la programació d'activitats esportives de caminades per a la gent gran en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i que en aquesta ocasió anirà a Vallromana sortint a les 8 del matí des del pavelló poliesportiu municipal de Gelida. També demà, però ja a Sant Sadurní, es durà a terme el curs d'alfabetització digital enmarcat en el programa CIOAS, que arrencarà a 9:45 del matí. És la primera cita, es durà a terme al casal d'entitats i és un programa que s'allargarà durant tots els dimarts fins al 26 de març. Des de les 10 del matí, demà, al casal d'entitats de Sant Sadurní estarà la síndica de Greuges per atendre a totes aquelles persones que vulguin fer consultes o presentar queixes tant sobre actuacions de l'administració pública com d'empreses que presten serveis d'interès general. Les visites es poden fer presencialment o per via telemàtica i això sí, s'ha de demanar cita prèvia a través de citaprèvia@sindic.cat. Encara a Sant Sadurní, demà hi haurà sessió mèdica de l'Aula de Salut a partir de les 10 del matí al CAP de Sant Sadurní, una proposta per a cuidadors de persones dependents que s'allargarà durant els propers mesos i que dimecres a l'agenda al detall us aproparem més abastament. I a les 7 de la tarda, demà, religions i espiritualitats a càrrec del sociòleg José Boadilla, que és coordinador i investigador de l'àrea de crisi climàtica, tecnociència i espiritualitat de l'UDIR. Això serà a la llar de Sant Sadurní. Anem a dimecres, perquè a Sant Pere hi haurà donació de sang de 5 de la tarda a les 9 del vespre a les escoles velles. A Sant Quintí de Mediona, aquest curs que dimarts comença a Sant Sadurní, dimecres comença a Sant Quintí, aquest curs d'alfabetització digital, arrencant a 9:45 del matí. I a Sant Sadurní, taller col·loqui sobre el llibre de Kibalio a les 7 lleis de l'univers a càrrec d'Eloïsa Mengual. Això serà a partir de 6:45 de la tarda a l'Índex, una proposta en aquest cas de la mà de la del Banc de Temps de Sant Sadurní. Seguim dijous amb el Bibliobús del Castellot, que estarà instal·lat a 10:45 del matí fins a la 1 del migdia davant l'escola Fontrúbia de Guardiola de Font-rubí. Divendres, al casal municipal de la gent gran de Sant Sadurní es durà a terme un taller de nutrició a càrrec de la nutricionista del CAP, Anna Trilles, a partir de les 5 de la tarda. Ja a les 7, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, es presenta la novel·la Íber, del sadurninenc Joan Pintado, que comptarà amb la participació de Marta Forment, Anna Sons, Núria Domingo i Pina Pintado. I també a les 7, però ja a Gelida, es presenta la programació escènica 2024 a la sala d'actes del Centre Cultural. Anem a dissabte i tornem a Sant Sadurní perquè és dissabte de jocs a la biblioteca i a més anirà acompanyat de la presentació del joc Adopta'm, a càrrec de la seva autora, la Gemma Vidal. Dissabtes de jocs a la biblioteca municipal a partir de les 9:45 del matí. I aquest cap de setmana se celebra Sant Sebastià a molts municipis d'aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. És el cas, per exemple, de Font-rubí, el Pla Sant Llorenç i Olesa de Bones Valls. Tots ells programen diferents activitats al llarg de tot el cap de setmana, propostes que podeu consultar ja a través dels diferents webs municipals. I acabarem destacant que aquest cap de setmana continuen les 13es jornades de memòria històrica de Subirats, organitzades pel Centre d'Estudis de Subirats. Dissabte i diumenge, a l'Ateneu Urdalenc, podreu visitar l'exposició titulada Les col·lectivitats agrícoles al Penedès. També dissabte, a les 11 del matí, hi haurà un homenatge als soldats morts per defensar la República. A les 7 de la tarda, una taula rodona amb historiadors. I ja per diumenge, ruta i recreació, l'última defensa de Barcelona i teatre amb els darrers dies de la Catalunya republicana. Teniu tota la programació a www.sobirats.cat.
Seguim explicant la setmana des d'altres municipis de l'Alt Penedès. Raimon de Cara, Canal 20, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Seguim afegint previsions a aquesta roda d'actualitat, dient-vos que demà mateix, dins del cicle de passejades comarcals, es visita Sant Cugat Sesgarrigues. El punt de partida serà a partir de 9:45. Des de l'església de Sant Cugat ja es visitarà, entre d'altres punts, la Torre del Gall i les Caves Alícia. Cal portar roba, calçat còmode i esmorzar. Dimecres i dijous s'ha programat l'activitat Tastet Artístic Fluor a partir de 5:45 de la tarda i fins 7:45 a la Masia Mascatarro, a la Casa de Cultura Els Monjos. És una activitat per infants dels 3 als 12 anys, acompanyats d'alguna persona adulta. No cal inscripció prèvia. És un acte que s'insereix dins de la Mostra Artística 2024. I dimecres també, Festa Major d'Hivern dels Monjos, els primers actes a partir de 7:00 a la Societat La Margaridolla, amb concert coral amb el cor La Margaridolla. És un acte gratuït. A Sant Martí, a la Biblioteca Neus Català, jocs de falda i moixaines, a càrrec de Marta Estruc. Proposta recomanada fins als 5 anys. I divendres, a una altra biblioteca, la dels Monjos, Hora del Conte, 6:45, amb el Follet Oriol, a càrrec d'Òscar Cerdà i Núria Clemares, a partir d'I3. I revisió de la Inspecció Tècnica de Vehicles Agrícoles a Castellví de la Marca divendres, a partir de 9:00 fins 1:00. Per demanar hora es pot trucar al 938918077, al telèfon de l'Ajuntament. L'adreça de la inspecció divendres és a l'aparcament de davant de l'escola al Castellot. Divendres continuen les propostes de la Festa Major d'Hivern dels Monjos. A partir de 8:00 a la Societat la Margaridolla, traca de Festa Major, pregó després, sopar popular i ball amb el grup musical Cristal. Els actes estan oberts a tothom i les inscripcions es poden fer durant aquesta setmana fins dimecres de 7 a 9 a la secretaria de l'entitat. Dissabte, visita i taller familiar al Ciarga, els Monjos també, a 12:45, amb la proposta Fem uns prismàtics de l'aviació al propi Ciarga. I a les Cabanyes, visita guiada, la que toca per aquest mes de gener, a l'església de Sant Valentí, amb la proposta que es pot seguir tant a 11:00 com després també a 12:00. I dissabte, 7:15, des de l'inici al punt d'informació del mercat als Monjos, sortida de la cercavila dels Rais Folclòrics dels Monjos a la Festa Major d'Hivern, amb un recorregut pels carrers del poble fins a l'escenari exterior de la Margaridolla. A 10:00, a la pròpia Margaridolla, concert i ball de Festa Major a càrrec del grup musical Xarop de Nit. Per diumenge, visita guiada al castell de Penyafort, a 11:45 i a 12:00, i la proposta diumenge a la Casa de Cultura Mascatarro, a 12:45, dins de la Mostra Artística Art, Música i Vermut, amb la col·laboració del grup Nosaltres i de Urban Sketchers Penedès. I a la Festa Major d'Hivern dels Monjos, a 12:00, hi haurà a l'Església dels Monjos la missa, l'ofici en honor a Sant Antoni Abat, i a 7:00, a la Societat La Margaridolla, teatre amb l'obra Casats per Amor a la Pasta, càrrec del grup de teatre La Sala de la Margaridolla. I el Casal de la Gent Gran dels Monjos també, Vall de Saló, diumenge a 6:00. Un altre Vall de Saló s'ha programat a Sant Martí i Sarroca, al centre, a partir de 7:00 de la tarda, amb el grup Banda Sonora. Hi haurà degustació i sorteig. Aquest és un cap de setmana festiu també, Festa Major d'Hivern al municipi d'Olèrdola, a Moja. Propostes el dissabte, al matí a 9:00, calçotada per tothom, al local nou. Després, ja a la tarda, a partir de 7:00, al Correfoc, amb la colla dels Diables Petits i Grans i el Drac de Moja. I a la nit, al concert i ball de nit a càrrec de l'orquestra La Van Gogh, a partir de 11:00 de la nit. Durant tot el cap de setmana es podran veure les exposicions artesanals d'en Jordi Álvarez a la Torre de Moja i de Maria Àngela de Cal Guardiet. I diumenge també, dins d'aquesta Festa Major de Moja, en honor a Sant Macari, pel matí a 11:00, els balls de lluïment dels balls populars. Després hi haurà l'animació infantil a càrrec de Més Tomàquet, la missa solemne, i per la tarda, per acabar, l'espectacle familiar a càrrec del mag i il·lusionista Raúl Black.
I què passarà al Baix Penedès? Ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I atenció, perquè comencen les inscripcions a la Rua de Carnaval de Sant Jaume dels Domenys. I serà des d'avui fins divendres a 3:00 PM. Recordem que el carnaval aquí a Sant Jaume se celebra el 3 de febrer. És d'un dels primers que se celebren. Continuem amb més cosetes, i és que avancem en el temps, i el dia 20, és a dir, dissabte, a 5:00 PM, el Papagallo Bar and Grill es podrà fer una rueda de luz amb teràpia vibracional. I ara marxem cap a Llorenç del Penedès. Aquest dissabte, a les dues, sortint de la Rambla, sortida al Teatre Paral·lel 62 per veure el Petit Príncep, organitzat a la biblioteca. I ja pel que fa a diumenge, al matí, sortint de la Casa de Cultura, sortida a cremar torrons amb itinerari pels cingles del Bertí. A 7:15 de la tarda, al Centre Cicle Cinema amb Caliu Mas. I a 7:00 de la tarda, a la sala del Ball de la Comprativa, al Ball del Diumenge, amb el grup Loren. Marxem ara a l'Arbós, i és que aquest diumenge l'Arbós celebrarà una nova edició del cross escolar, que enguany arriba a la 31a edició. Aquesta prova, que forma part dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, començarà a les 11 del matí a la zona mestral, als carrers que hi ha entre l'Institut i l'estació de tren de l'Arbós. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, i és que aquest cap de setmana hi haurà la inauguració del pavelló esportiu municipal, un cap de setmana que tenien moltíssimes ganes de celebrar. Concretament, el dissabte, de les 10 fins la 1, es faran esports en família. A les 4 de la tarda, exhibició de bàsquet amb els Orange Stars. A les 6 de la tarda, tenis taula amb jocs, classes i exhibicions amb la col·laboració de l'Alfredo i el Papito del Club Tenis Taula Vilafranca. I a les 9 de la nit, sessió de ioga amb Misser Bienestar. Ja pel que fa al diumenge, a les 11, inauguració del pavelló a càrrec de la presidenta de la Diputació de Tarragona, la senyora Noemí Llaurador, i l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, senyora Agnès Ferrer. A continuació hi haurà exhibició del grup de tabalers del Vall de Diables de la Bisbal, de la Colla Castellera de la Bisbal, dels geganters i grallers de la societat i actuació musical dels bisbalencs Javi i Laura. Hi haurà inflables esportius per a totes les edats. A la 1, presentació dels equips de la joventut bisbalenca, i a les 6 de la tarda, interclub amb el club de boxa del Vinyar. Més cosetes que han preparat a la Bisbal, i és que aquest divendres a les 8 de la tarda hi haurà Club Cinema Pop i rescataran aquelles joies oblidades que demostren que el cinema ajuda a tenir criteri, pensar i gaudir. En aquest cas, projectaran la pel·lícula Abril, de Nani Moretti, amb explicació, projecció i tertúlia posterior a càrrec de Llorenç Avinyó al Centre Municipal de Cultura. Marxem ara cap al Vendrell, és que fins al 2 de febrer es pot visitar l'exposició Els coberts de Sergi Martínez Játiva al restaurant de l'Escola de Turisme del Baix Penedès. Divendres serà el moment de mercat setmanal del Vendrell. També a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa, presentació del llibre Narracions Llegendàries del Penedès en presència de l'autor Ramon Marrugat Cullàs i la presentació a càrrec de la filòloga Neus Oliveres. Dissabte hi haurà mercat setmanal a Comarruga i diumenge Pastorets del Vendrell a les 5 de la tarda al Teatre Àngel Guimarà. Marxem ara cap a Calafell, i és que demà dimarts comença el taller d'eines de relaxació i gestió de l'estrès. Serà tots els dimarts de 6:15 a 7 de la tarda al Centre Cívic Montse Cívit. I dimecres a les 6 de la tarda, Club de Lectura Feminista. Serà a la Biblioteca Casa Nova de Segur, on comentaran una taca de sang amb la seva autora, la Rosana Andreu. I divendres hi haurà la conferència La miscel·lània sobre la República i la Guerra Civil. Serà a la Biblioteca Ventura Gassol i és a càrrec d'Amics del Patrimoni de Calafell. Ja pel que fa al diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, Magic Call, Mac Jordi Quimera, dins dels actes i de les obres de la xarxa. I acabem, com sempre, a Cunit. Avui, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà el taller de Ciència i Astronomia a càrrec de Jugando con la Ciencia. Pel que fa a dimecres, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata realitzaran la trobada del Club de Lectura per comentar el llibre La cosina Rachel, de Daphne du Maurier. I aquest cap de setmana se celebra la Festa Major Petita d'Hivern de Cunit. Serà divendres, dissabte, diumenge i dilluns, però us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall de divendres.
I acabem a Ràdio Vilafranca mateix explicant com anirà aquesta setmana a la capital de l'Alt Penedès amb el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs ve una setmana que comença amb activitat política força intensa, de fet molt intensa, podríem dir, perquè ens va quedar feina de l'any passat. Teòricament, habitualment a Vilafranca el pressupost s'aprova el mes de desembre, aquesta vegada no va ser així, i es presenta aprovació demà dimarts. Avui, justament, a les 7 de la tarda, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i la regidora d'Hisenda, Lourdes Sánchez, celebraran una audiència pública oberta a tothom per explicar amb detall el pressupost. És un exercici que es fa habitualment, previ a l'aprovació del pressupost, aquesta audiència pública, i, per tant, un acte que té lloc al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, com deien, portes obertes per a la ciutadania, a partir de les 7 d'aquesta tarda. I demà serà la sessió ordinària de ple corresponent al mes de gener, i en la que, bàsicament, podríem dir que com a tema gairebé únic a portar a aprovació serà aquest pressupost. Hi ha una moció que presenta Esquerra Republicana i qüestions de tràmit. Serà, a priori, un ple inicialment que ha de ser força breu i que centrarà els seus punts d'interès, sobretot, en el debat d'aquests pressupostos del 2024 de l'Ajuntament de Vilafranca, que es portaran a aprovació, com us dèiem, demà dimarts, a partir de les 6 de la tarda, en sessió de ple municipal, que també té portes obertes al Saló de Sessions i que, a més, també es pot escoltar per Ràdio Vilafranca i veure per prendre aquesta televisió en directe demà a partir de les 6. Dit això, recordem també que el col·lectiu d'infermeres i de treballadors de l'ICS es troben en peu de guerra encara pel que fa a l'administració i la negociació del conveni, en desacord amb el conveni presignat, i aquest dimecres s'anuncia també una concentració aquí a Vilafranca del Penedès davant de l'ambulatori al Penedès, del CAP al Penedès, que està aquí a la plaça del Penedès. Serà aquest dimecres, dia 17 de gener, a 2:15 del migdia, amb una parada de 10 minuts i una concentració en la que s'hi ha convocat o s'hi ha demanat també la participació, per exemple, de la representació de les associacions de veïns de Vilafranca, algunes de les quals, doncs, sembla que donaran suport a aquesta aturada en el sector de la salut, de la sanitat, aquestes reivindicacions. També hem de parlar-vos d'altres qüestions, ja més de caire cultural, podríem dir, que tenen lloc aquests propers dies a Vilafranca. Per exemple, apuntar-vos que la secció Penedès Verd del Centre Excursionista del Penedès i la Fundació Kilian Jornet s'han aliat per conscienciar sobre la sostenibilitat. Aquest any, el Centre Excursionista engega un projecte que pretén posar sobre la taula la situació d'emergència climàtica des de la pedagogia, i en primer lloc es farà la presentació del projecte amb una posterior taula rodona sobre la sostenibilitat al territori, que tindrà lloc aquest divendres 19 de gener a 8:15 del vespre al local del Centre Excursionista. I en segon lloc es crearà una unitat didàctica a les escoles per conscienciar les generacions sobre la importància de preservar el medi ambient, amb unes activitats que es faran al llarg dels propers mesos a Vilafranca del Penedès. Ens trobem també en el primer cap de setmana de festes de Sant Raimon a Vilafranca, unes festes de Sant Raimon que s'han concentrat sobretot en aquest cap de setmana i el vinent, i pel que fa a aquest cap de setmana, doncs, diferents activitats que s'hi organitzen. També estem en la setmana dels barbuts, la setmana de més fred, teòricament, de l'any, i en el marc d'aquesta setmana dels barbuts hi haurà els tradicionals Tres Toms a Vilafranca del Penedès, que tindran lloc aquest proper diumenge. L'edició d'aquest any dels Tres Toms se celebra en el far de la festivitat de Sant Antoni. Sant Antoni és aquest 17 de gener, però la festa de Vilafranca es fa el diumenge, com us dèiem, 21. S'espera reunir més d'un centenar de cavalls, ja sigui muntats o amb carros i carruatges. Els participants s'aplegaran a la zona esportiva al matí per l'esmorzar popular, i després, a 1:15, aniran des de l'Avinguda de Catalunya per passar pel carrer Eugeni d'Ors i Pere el Gran i anar a l'església de Sant Francesc, on es farà la benedicció dels animals. I després, tot seguit, cap al barri de la Girada, on es faran els Tres Toms a la Rambla de la Girada. Més activitats també a l'entorn d'aquestes festes de cap de setmana a Vilafranca. Per exemple, el Casal organitza una activitat cultural en el marc d'aquest cap de setmana, un sopar dels Raimons, un sopar de les festes de Sant Raimon, que tindrà lloc aquest proper dissabte a la nit, a partir de 2:15. El Cor Chamusia també estrena Fred, de les autores boreals de Montserrat, en aquest marc de les festes de Sant Raimon. L'espectacle es podrà veure per primera vegada aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Església de la Trinitat de Vilafranca, dins del programa de les festes de Sant Raimon. I també, en el marc d'aquestes festes de Sant Raimon, dir-vos, per exemple, que hi haurà sardanes aquest cap de setmana a les 12 del migdia a la plaça del Penedès.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Les obres del corredor mediterrani tornen a afectar l'R4. Avui s'inicia una nova fase en l'execució de les obres del corredor mediterrani entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca i es produiran noves afectacions al Servei de Rodalies de Catalunya. En concret, des d'avui i fins al 16 d'agost s'interromp la circulació ferroviària entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès en ambdós sentits els dies feiners entre les 8 del matí i les 7 de la tarda i entre 9:45 i 10:45 de la nit. Els caps de setmana i festius es mantindrà el servei ferroviari habitual. Per tal de garantir la mobilitat dels usuaris de la línia R4, Renfe ha establert un servei alternatiu de transport per carretera en les franges afectades. S'amplia l'horari d'obertura del cementiri de Moja. Des d'aquest 2024 s'ha ampliat l'horari del servei dels agents municipals a Olèrdola, passant a cobrir tots els dies de l'any. Això ja es comença a traduir en l'ampliació de serveis per a la ciutadania. Un cas concret és l'ampliació de l'horari d'obertura del cementiri municipal de Moja, que passa a estar obert tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge, de 11:15 del matí i fins a 17:45 de la tarda. Fins ara només estava obert de 9:45 a 2:45. La voluntat de l'Ajuntament d'Olèrdola és que aquesta ampliació d'horari d'obertura també s'apliqui en els altres dos cementiris del municipi, el de Sant Pere Molanta i el de Sant Miquel, que gestiona l'empresa Àltima. El govern té la intenció de reunir-se properament amb la companyia per poder traslladar diferents temàtiques sobre la gestió dels cementiris, incloent aquesta possible ampliació d'horaris d'obertura. Cunit comença l'any amb la Festa Major d'hivern. La Festa Major d'hivern de Cunit arriba els dies 19, 20, 21 i 22 de gener com a primer gran esdeveniment de l'any després de la cavalcada de Reis, una festa que marca l'inici d'any amb les tradicions locals i amb noves propostes per a tota la família. Com a actes previs al dia de Sant Sebastià trobem la xerrada Cunit-Cubelles, amors i desamors entre veïns del grup d'estudis locals del Massió de Conito. El divendres 19 per la tarda i a la nit el concert jove amb tres actuacions, la banda del Cotxe Rojo i els DJs Neus González i DJ Seba al pavelló municipal Els Joncs a partir de les 11 de la nit. El dissabte 20, festivitat d'un dels patrons del municipi, Sant Sebastià, trobarem la missa solemne i a la plaça Catalunya, sardanes i el concert coral. A la tarda al pavelló Els Joncs a les 6, el concert de festa major amb l'orquestra La Xata i el ball de nit a partir de les 9. Les famílies també podran assistir a la cercavila de balls populars el mateix dissabte a les 6 de la tarda, que recorrerà els carrers més cèntrics des de la plaça de la Vila amb el drac de Cunit i la resta de bèsties de foc infantils acompanyades per la colla Tocats pel Foc. El diumenge a partir de les 9, els joves diables posaran el seu granet de sorra a la festa major amb la matinada de festa major i a les 12 serà el torn de gaudir amb els balls populars. I com a fi de festa, la tan esperada actuació pels més menuts enguany anirà a càrrec de Pep Callau i els Pepsi Colen a les 5 de la tarda al pavelló. I la vilafranquina Cecília Mestres ha estat proclamada com a millor cantant femenina d'uns premis anglesos de blues. Cecília Mestres s'ha proclamat com a millor cantant de blues internacional per uns premis organitzats per l'emissora del Regne Unit, Bradley Stoke. La vilafranquina s'ha fet amb el primer lloc d'aquest concurs, on han votat els oients i espectadors del programa, i tanca el 2023 amb un guardó que confirma el bon moment pel qual està passant amb el seu grup Cecília and the Candy Kings. Cecília Mestres viu a París des del 2019 dedicant-se a la música, amb un estil clarament marcat per les influències dels anys 50, el rock and roll i el blues són els seus aliats. Mestres anhela poder tocar a casa, ja que tot i tenir actuacions per a Europa, mai ha cantat a Catalunya.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Cada dilluns a aquesta hora obrim Plana Esportiva per repassar el més destacat del cap de setmana en clau Penedès, resultats, marcadors, declaracions i propers partits. Arrenquem a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com dius, arrenquem aquest repàs esportiu i ho fem en primer lloc repassant la 14a jornada de la Parlem Hockey Lliga. Inici de la segona volta de la Lliga Domèstica, que ens ha deixat un empat a 3 del Noia amb el Caldes i també una victòria del Calafell amb el Sant Just. Complicadíssim partit dissabte per un Noia que amb la baixa d'Humberto Méndez li va costar moltíssim esgarrapar el definitiu punt amb el Caldes. Al minut 7, Xevi Gurri avançava els calderins i 3 minuts després Martí Gavarró empataria a bola aturada. Immediatament, però, el Caldes, amb l'encert de Biel Pujades, posaria l'1-2 en un marcador que encara mouria Xavi Costa abans d'encarar el camí cap als vestidors. Als primers compassos de la segona meitat, el Caldes es tornaria a avançar i no seria ja fins a les acaballes quan el Noia, gràcies a l'encert de Xavi Costa, empataria el partit a 3 i esgarraparia finalment un valuosíssim punt. Al final del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Estem aquí en Pere Bàries, final d'aquest partit, al principi d'aquesta segona volta, un partit que ha costat de valent, no?
Molt, previsiblement. Caldes és un equip molt talentós, ja les vaig dir a la prèvia. Un equip amb jugadors amb molt més talent que la classificació demostra. De fet, estàvem previnguts, teníem clar que seria un partit molt, molt complicat. A més, hem proposat un partit amb posicions molt llargues, hem proposat molt poc ofensivament, penso que només han estat pendents de treure una mica de disparo exterior i d'intentar aprofitar les nostres errades, i així ha vingut tant el primer com el segon gol d'ells. Nosaltres penso que ho hem intentat, i no ha sigut un partit on hem estat fluïts ni que hem estat còmodes, però penso que ho hem intentat, i fins a l'últim moment l'equip ha sigut seriu, disciplinat, el que passa doncs, que a vegades els jugadors no estan tot el bé que un voldria, no m'ha quedat d'estar còmodes, tot i jugar a casa, i bueno, com a mi em traiem aquest empat, que crec que no fa mèrits pel que ha passat, perquè penso que hem sigut millors, però bueno, a vegades passa això, no? Que si no ets prou efectiu i ells aprofiten les teves errades, doncs passa això. Com a mínim, com a mal menor empatem, seguim mantenint aquesta línia de puntuar, que és el que ens interessava també seguir sumant. Veurem demà els rivals de sota com es comporten els seus compromisos, que n'hi ha de directes. I, bueno, seguim sumant, per tant, doncs, no podem estar contents perquè no hem guanyat, però penso que l'equip ho ha intentat fins al final, que això com a mínim és el que se'ns exigeix.
Creus que si haguessis posat per davant el nou marcador hagués canviat la cosa?
No se sabrà mai, no tenim la vareta màgica, però si hagués de... Si hagués d'imaginar-m'ho, penso que sí. La clau era avançar-se en el marcador. Penso que hem vingut a no proposar massa. La primera part ens han tret 10 disparos en tota la primera part, dels quals 5 han sigut de disparos de mitja pista. Per tant, diu molt de la, diguem-ne, entre cometes, de la poca intenció d'apropar-se a la nostra porteria. Però, en canvi, ens han fet dos gols aprofitant dos errades nostres en el nostre atac. Sabem que pot passar, a més, però sí cert que jo crec que si ens haguéssim posat per davant i haguéssim pogut gestionar un marcador favorable on ells, previsiblement, com a mínim els últims minuts, perquè no crec que durant el partit hagués canviat massa el tarannà, però sí, els últims minuts, potser s'hagin tingut cobrir una miqueta més per intentar sumar, crec que allà haguéssim pogut ser nosaltres molt més letals.
Molt bé, moltes gràcies, Pere, i a seguir treballant.
Molt bé, gràcies.
Paraules del tècnic del Noia, Pere Bàries. Un Noia que es prepara ja pel proper partit, el desplaçament dimecres a Lleida, per enfrontar-s'hi a partir de les 9 del vespre en partit avançat de la jornada, perquè, recordem, dissabte tenim cita europea a casa a 8:15 del vespre amb el Monza en la tornada dels vuitens de final de la Europe Cup. Això pel que fa al Noia, i ho dèiem a l'inici, victòria ahir del Calafell amb el Sant Just. Anem a buscar aquesta crònica fins a Domens Ràdio, on ja ens espera la Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, una nova victòria del Parlem Calafell, que només ha necessitat 6 minuts per anotar els gols que li acabarien donant el triomf, que l'eleva a la quarta posició de la classificació. Els verds han guanyat 2-0 al Sant Just amb dos gols matiners de Jordi Ferrer i Arnau Xaus. Amb les dues dianes d'avantatge i la bona actuació local, els de Ferran López han conservat l'avantatge contra la revelació de la campanya. Un cop finalitzada la jornada 14 de l'Hockey Lliga, el Parlem Calafell s'alça a la quarta posició amb 21 punts, mentre que el Reus Deportiu Virgínies es troba a la vuitena amb 19. La pròxima cita serà dissabte vinent a les 6 de la tarda amb el Calafell visitant el Liceo.
Molt important aquesta victòria del Calafell en aquesta jornada que el fa pujar 5 places en aquesta disputadíssima taula de la Parlem Hockey Lliga. Repassada ja aquesta jornada 14 de la Parlem Hockey Lliga, obrim l'Hockey Lliga Plata per apropar-vos les victòries de Vendrell i Vilafranca en el grup Nord. Comencem amb el Vendrell, que dissabte guanyava el Lubians i que ahir, en jornada de recuperació, s'imposava a Lourdes. Oi, Lourdes?
Doncs sí, Eli, dos victòries del Vendrell en aquest cap de setmana, ja que en aquest cas havia de recuperar aquest partit que havia quedat penjat contra l'Ordes, pel qual ha guanyat 9-2, i contra el Dominicos, que ha tornat a guanyar en aquesta ocasió per 2-3. Amb aquests resultats, el Vendrell queda a la segona posició amb 22 punts. Anem a sentir les valoracions que ens feia el Jordi Esteve.
Bueno, el partit d'ahir, doncs va ser un partit complicat. Tot i jugar contra els últims que eren al Lubians, ja sabíem perquè, bueno, veient els vídeos, que era un equip que jugava molt bé defensivament, un equip molt intens, que tots els partits els ha competit fins al final i els acaba perdent per la mínima o per dos golets de diferència. I tot i estar en última posició, crec que és un equip que és molt complicat. I així va ser. Vull dir, ens va costar molt entrar a partit. A la mitja part vam marxar amb un 1-0, però ells van tenir diverses ocasions, que a nosaltres el to ens va salvar en moments molt puntuals. A la segona part van tenir un parell de directes que ens haguéssim pogut marcar. Molt igualat, va ser molt igualat. Nosaltres, és veritat que no vam tenir la millor versió, ens va faltar mica de ritme, ens costava sortir les contres, tenim certa precipitació i no ens acabem de sentir còmodes, no, amb la seva defensa. Però al final, bueno, vam resistir, vam treballar bé la segona part sobretot, vam fer el 2-0 i el tercer va ser, van posar el cinquè jugador, va entrar al porter i vam acabar de marcar el tercer gol a la porteria buida en l'últim minut ja. Però, bueno, al final, fent una anàlisi del partit, bueno, els partits que no estem o no ens sentim el màxim còmodes, doncs també és important competir-los i tirar-los endavant, i va ser així. I, bueno, jo avui hem jugat contra l'Ordes en un partit de tercer que ens quedava, i bé, avui molt diferent. Molt diferent perquè hem sortit molt endollats, moltíssim. Hem ficat molt de ritme tot el partit. A la primera part crec que hem passat per sobre de l'Ordes. Ells, de fet, no han tingut ni ocasions, quasi. Nosaltres hem posat un ritme molt alt, un nivell defensiu agressiu. En atac hem triangulat molt ràpid a la bola i, bueno, i s'ha notat, no? Ens hem marxat a la mitja part amb un 5-0. Només començar la segona part hem continuat igual, hem fet el 6è al mateix minut de començar. I llavors ja potser ells han baixat una mica més els braços, tot i competir-ho tot, hem anat a totes. Nosaltres ens hem deixat una miqueta més, potser. Hem fet una rotació de tots els jugadors. Ens ha anat bé perquè tots puguem jugar, tots hem pogut descansar. I, bueno, hem fet un bon partit fins al final, no? Quedant aquest 9-2 final. Bueno, això ens comporta, doncs, que psicològicament arribem a l'últim partit de la primera volta en segona posició, que és una posició on ens agrada, no? Ens hi sentim que crec que estem fent una bona feina, tot i començar amb algun dubte a les primeres jornades, però, bueno, competint tots els partits, excepte el de Tordera, que va ser un accident, el resta els hem competit tots bastant bé. Bueno, doncs a primera volta intentarem a Sant Feliu a guanyar el partit, intentar classificar-nos a la Copa de Princesa. Veurem què passa, perquè Sant Feliu és una pista molt complicada i el Sant Feliu està fent un molt bon any i intentarem, bueno, tirar les nostres cartes, fer el màxim bé possible. Com dic, intentar classificar-nos per la Copa de Princesa. Si ho aconseguim, anirem a competir i a disfrutar-la. I si no, doncs continuarem per la segona volta a intentar continuar amb bones dinàmiques i continuar treballant, i veiem al final de temporada cap a quines posicions ens trobem.
Paraules del tècnic del Vendrell, Jordi Esteve, després d'aquest cap de setmana rodó amb doble victòria del Vendrell. Un Vendrell, estarem molt atents al que fa aquest cap de setmana i si es classifica o no per aquesta propera edició de la Copa de la Princesa. Tanquem el bloc d'hoquei patins amb el Vilafranca, amb aquesta nova victòria que el fa continuar líder d'aquest grup on el Vendrell a hores d'ara és segon. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Un patí Vilafranca que aquest sí que té la presència a la Copa de la Princesa assegurada, perquè ja us avancem, avui al matí doncs, es confirmarà que Vilafranca serà la seu de la present edició de la Copa de la Princesa la segona setmana del mes de març. Per tant, com a anfitrió, doncs, la jugarà. Tot i que el Vilafranca ara mateix és el líder del seu grup, del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, després de guanyar aquest cap de setmana per 4-2 davant el Manlleu, en un partit molt treballat i probablement amb una versió de les més fluixes que hem vist aquest curs de l'equip de Toni Aranda, que li va costar entrar al partit i, de fet, va haver de remuntar el 0-1 inicial de Biel Humà als 7 minuts de partit. Ens acostàvem gairebé ja al descans quan Sergi Torné empatava 1 i feia aquest resultat amb el qual s'arribava a la mitja part. Començava el segon temps, en el qual el Vilafranca semblava sortir una mica millor de vestidors i protagonitzava la remuntada que els va permetre emportar-se els 3 punts. Gols de Roger Montserrat i Marc Gual per fer el 3-1 quan quedaven 14 minuts. I poc després, Biel Autet, que tornava a retallar diferències amb el 3-2, però Roger Martí tornava a respondre fent el quart gol vilafranquí i segellant aquesta victòria per 4-2, que, com dèiem, doncs, manté l'equip al capdavant de la classificació. Escoltem el tècnic del patí, Toni Aranda.
Després d'una victòria important, important, Toni, en un partit que el Vilafranca li ha tornat a costar moltíssim de sortida.
Bueno, ja anàvem avisats, que aquests, vaig estar mirant aquests del Manlleu, són molt joves, corren molt, bons patinadors, tècnics, des de fa molts anys que juguen junts, un equip superdifícil, i és més, van començar la temporada ells perdent d'un gol a Cerdanyola, un empat a Vic, van guanyar els tres amb els equips de Corunya, i tots els altres han perdut justets, però clar, no, el resultat on estan ells a la taula no té res a veure amb el joc que fan, perquè s'ha vist. Com la primera part ens ha costat moltíssim, jo crec que no era merescut a l'1-1, perquè ells han arribat bastant més que nosaltres, però sí que sé que la segona part hem fotut un cop de puny i hem fotut una molt bona segona part.
Bé, important, es manté imbatut el Vilafranca, queda una jornada només, 24 punts, líders, bé, de moment això rutlla.
Bueno, els números és el que buscàvem, sumar de 3 en 3 a casa, que és el que estem fent, ara ens falta anar a Corunya, intentar treure un resultat positiu a poder ser la victòria, dos seguits, correcte, amb el que això comporta, i hem de millorar també una mica el que estem a fora de casa, perquè al final els tres últims de fora de casa sí que són els tres rivals de la zona alta, però han sigut tres empats. Bueno, Cerdanyola, Vic i no sé si Vendrell va anar quasi seguit, vull dir que hem d'intentar millorar una mica el tema de fora també.
Doncs vinga, Toni, ànim.
Gràcies.
I anem a escoltar a un dels protagonistes del partit, l'autor del 4-2, Roger Martí.
Sí, avui teníem un rival molt difícil, crec que lo important era això, no? Confiar, intentar arribar al màxim possible, perquè defensen molt bé, la veritat, i això, no? Confiar i arribar a totes les oportunitats que poguéssim. El Joan m'ha fet molt bon passe i l'he pogut fotre dins.
Una cosa que des de fora hem vist, però ningú s'ha queixat, o no sé si ho heu parlat, la bola botava moltíssim. Jo no sé què passava.
Sí, bueno, ara amb el fred les boles s'endureixen molt i a la mínima que hi ha una empedreta, una mica de bot a la pista, salta molt. Després, a mitjans, bueno, al final de la primera part hem canviat de pilota, semblava que anava millor, llavors s'enganxava una miqueta, però bueno, costa trobar la pilota que vagi bé ara amb aquest fred, però bueno, s'ha de lluitar amb tot.
Roger, el que va bé és el Vilafranca. Líders, 24 punts. Bé, això rutlla perfectament, però us està costant molt tirar endavant els partits.
Sí, hem de seguir treballant. Al final tots els equips competeixen molt bé aquesta categoria. Nosaltres treballem per poder solventar abans els partits o per ser molt més verticals i poder anar-nos més en el marcador, però és molt difícil. Ells ens han fet dos gols idèntics, que són jugadors molt ràpids, tots els equips tenen les seves armes i hem d'intentar contrarrestar-les.
Doncs amb aquest triomf, com dèiem, el Vilafranca líder amb 24 punts. Ara repassarem la classificació, però anem molt ràpidament amb els marcadors. La victòria del Vendrell per 3-0 davant el Lubians, sumada a la victòria per 9-2 davant l'Ordes en el partit ajornat Tordera 7, Ordés 4, Vic 3, Sant Feliu 2, Olot 3, Cerdanyola 3, Sant Cugat 3, Dominicos 2 i Vilafranca 4, Manlleu 2. A la classificació, màxima igualtat, però un Vilafranca que obre un puntet més de marge respecte al segon classificat, que ara és el Vendrell, amb 22 punts. Ara mateix, dos equips penedesencs, un de l'alt i un del baix, jugarien la Copa de la Princesa. El Vilafranca, com hem dit, la jugarà segur perquè serà l'anfitrió. Tercer, el Cerdanyola, amb 21, els mateixos que el Vic, 15 pel Sant Cugat i el Tordera, i el Sant Feliu, 11 per l'Olot, 10 pel Manlleu, 7 pel Dominicos, i en posicions de descens, Ordes amb 6 i Lubians amb 4. La propera jornada, el Vendrell jugarà a la pista del Sant Feliu, ara mateix partit previst per diumenge a 16:45, i el partit entre Ordes i Vilafranca també previst per diumenge a 16:45, però no es descarta que a última hora pugui haver algun canvi de darrera hora pel que fa a aquest horari. En els propers dies ho comentem.
I, Eric, si et sembla, seguim amb la resta de marcadors, començant amb el futbol.
Doncs anem amb el futbol. Comencem pel Futbol Club Vilafranca, que aquest cap de setmana doncs tornava a perdre, derrota per 3-2 al camp de l'Olot. Un partit amb molt bona imatge de l'equip de Santi Triguero, això és així, però es va tornar a perdre. Un Vilafranca que començava guanyant amb gol d'Arnau Canyes al minut 37, però només un minut després, només treure de centre, l'Olot tornava a empatar a través de Marc Mas. A la segona meitat, en només 3 minuts, dos gols de l'Olot situaven el 3-1 i tornava a respondre el Vilafranca al minut 59 amb el gol d'Àlex Frutos fent el 3-2, que a la postre seria definitiu. Però sí que és veritat que hi va haver oportunitats per, com a mínim, sumar un empat. No va ser així i el Vilafranca tanca la jornada en posicions de descens. Escoltem el tècnic Santi Triguero.
Si fem la valoració general, estic d'acord amb tu, vale? I estic molt emprenyat pel resultat, perquè al final aquests nanos és que no es mereixen això. És una putada, i perdona l'expressió i el vocabulari que utilitzo, però porto molts anys amb això, i quan vens aquí al camp de l'Olot crees 6 ocasions claríssimes de gol, t'avances, ells amb res, o amb errades individuals nostres, males decisions, sí, estic en 3-1, fotem el 3-2 i tenim per empatar el partit, és que al final no pots dir res. L'Olot ha tingut, em sembla que, 4 ocasions de gol, ha marcat 3, de les quals 2 regals nostres. Nosaltres hem marcat 2 gols i hem tingut el millor 6 o 7 ocasions de gol claríssimes, entens? O sigui, al final sap greu, perquè sap greu, sembla que sigui la mateixa cancioneta de cada setmana, però, hòstia, amb aquesta actitud, amb aquesta predisposició, com juguem, avui hi ha hagut un moment que el Vilafranca estava tocant, o sigui, acaba el partit, Pedro Dolera ha vingut i Santi, heu fet un partidàs, et felicito, perquè al final no mereixem així, i al final que t'ho digui un míster com Pedro Dolera, que és un catedràtic al futbol català, doncs és d'agrair, però sap greu pel resultat i pels nanos, perquè dona la sensació que corren molt i no tenen premi.
Ara t'anava a dir, per això deia allò de content, perquè la imatge és completament diferent, per exemple, al camp del Peralada o altres visites que ha fet l'equip on estava molt lluny de competir com ho ha fet avui. Et preguntaré una mica per l'11, semblava, hi havia sorpreses, Damià en porteria, Canyes, que ha fet un autèntic partidàs, no sé com valores o quina era la teva intenció al principi, i després que valoris una mica els rendiments dels teus jugadors.
Bueno, jornada 16, amb Damià avui, tercer jugador que debuta a tercera divisió. M'entens? O sigui, és el Vilafranca d'aquest any, és el projecte d'aquest any, i al final amb això el que estic regalant, perquè els Reis ja han passat, m'entens? El que estic demostrant és que qualsevol pot jugar. El Damià és un nano exemplar dins del vestidor, porta 17 jornades entrenant com un animal, vale? Baro està fent molt bé, però avui hem decidit que jugui Damià, vale? Perquè al final vegin que el porter suplent no només juga quan es lesiona el teòric titular, sinó que està per fer-ho. Ha fet un partit excel·lentíssim, vale? No tinc res a dir, i, bueno, i al final això del futbol es tracta de que juguin els que nosaltres considerem que estan millor físicament i durant la setmana puguin aportar el que nosaltres planejàvem avui al pla de partit. El pla de partit jo crec que ha sortit perfecte. Al final sí que és cert que les errades individuals no es poden controlar. També vull dir que els jugadors no fallen expressament, no? Perquè sap greu, veus la cara d'Eric Ruiz i veus el primer gol de Marc Mas que està sol i la cara de Dani Rubio, doncs et sap greu perquè estan fotent bons partits. Però al final la diferència entre aquests equips que estan a dalt i els que estan a baix és això. I això no queda més remei que seguir pencant, seguir entrenant, seguir treballant-ho i al final rebre els resultats.
Doncs ràpidament, com queden les coses a la tercera federació després d'aquesta derrota del Futbol Club Vilafranca? Marcadors d'aquesta jornada número 16. Reus 0, Tona 1, Hospitalet 1, Peralada 0, Castelldefels 2, Pobla de Mafumet 0, Prat 1, L'Escala 1, Mollerussa 1, Montañesa 0, Rapitenca 1, Girona B 0, Olot 3, Vilafranca 2, Vilassar 2, Sant Cristòbal 1 i mateix resultat entre Badalona i Grama. A la classificació, zona alta, líder de l'Hospitalet amb 38 punts i zona de play-off per Olot amb 35, Tona amb 30, 26 per Montañesa i Vilassar, que tenca aquestes 5 primeres posicions, seguit d'una sèrie d'equips que només es troben a 1 o 2 punts, com Peralada, Reus o Prat. I a la zona baixa, posicions de descens per Vilafranca amb 15, Rapitenca amb 14 i el Castelldefels amb 13. El Vilafranca ara mateix a un punt de les posicions de permanència. I aquest proper diumenge, a les 12 del migdia, jugarà a casa contra el Prat.
I, Eric, ja a l'esprint, què ens pots dir d'aquest inici d'any del bàsquet?
Yeah. Doncs anem amb el bàsquet, primera jornada de l'any 2024 pels equips de casa nostra. Comencem per la primera catalana, grup 4, Monjos 70, Centre Catòlic 81. Els Monjos, quarts per la cua, amb 5 victòries en 12 partits, i aquest proper cap de setmana, diumenge, 3:45, jugant a la pista del Pallejà. Partit contra un rival directe, aquí sí que no es pot fallar. A la primera femenina, millors notícies pel Xamba, que guanyava per 54-39 davant el Roser B, cué de la categoria, equip que suma 12 derrotes en 12 partits, i ara mateix, amb un balanç de 6 victòries, 6 derrotes, les vilafranquines es troben en una còmoda sisena posició. Aquest proper dissabte a les 6, jugant el derbi a la pista del Vendrell. Un derbi calent, també, per algunes declaracions de membres del Vendrell a través de les xarxes socials. I a la segona catalana, el Gelida guanyava per 60-57 davant el Cornellà i el Casal també victòria per 81-68 davant el bàsquet pretenc. Casal, líder amb 9 victòries en 12 partits, i el Gelida a només un triomf del liderat, que és tercer. A la propera jornada, dissabte, 6:45, Viladecans Gelida, i a les 7 de la tarda, també dissabte, Sant Jordi Rosa Casal. I acabem amb el marcador del bàsquet Sant Sadurní a la segona territorial, victòria per 72-68 davant el Viladecans B, el bàsquet Sant Sadurní, quart classificat.
Gràcies, Eric.
Que vagi molt bé.